suplement amb Roger Escapa.
Sis minuts passen de 9:45 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, amb la tertúlia, acompanyats del Marc Molins, doctor en dret, la Núria Oriols, periodista del diari Ara, l'Oriol Marc, periodista del Nació Digital, l'Anna Pardo de Vera, directora de Público. Acabem d'entrevistar Gonzalo Boye, convençut que Quim Torra no serà inhabilitat en el judici demà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, judici per desobediència per l'episodi de les pancartes i els llaços grocs, en aquest cas a la plaça de Sant Jaume, a l'edifici de la Generalitat. A tot això, deixeu-me anar cap a Madrid amb l'Anna Pardo de Vera, canvio de qüestió, perquè avui diversos diaris fan travesses ja de quin seria aquest nou govern que conformaria aquesta coalició Pedro Sánchez-Podem. I a tot això, sense que els independentistes hagin dit el sí quiero, o l'abstenció, si més no. El que diu, en aquest cas, La Vanguardia, és que tres vicepresidències, política Carmen Calvo, economia Nadia Calviño, social Pablo Iglesias. ¿Quina veracidad dones a això, Anna Pardo?
Bueno, yo creo que sí, que puede ser efectivamente es el gobierno. No hubo un intento de perdón, hubo un intento de filtración diciendo que Carmen Calvo estaba fuera del gobierno, pero en realidad yo no creo que sea real, y según tengo entendido va a repetir, porque ella, bueno, de Pedro Sánchez le debe mucho, más allá de los errores que haya cometido en la comunicación. Sobre la formación de gobierno, a mí me sorprende mucho que sean capaces de decir que no necesitarán el apoyo de los independentistas para gobernar, porque para eso tendrían que tener el sí de Ciudadanos. Es verdad que, como publicamos ayer nosotros, están trabajando ya en eso. No quieren la abstención de Ciudadanos, quieren el sí.
Ahir Simón Puig ho va explicar i ho va demanar molt clarament a l'antena del suplement de Catalunya Ràdio.
Claro, es que quieren el sí, o sea, y no quieren depender, cosa que a mí personalmente no me parece la estrategia más adecuada. Yo siempre he sido partidaria de integrar al independentismo, precisamente porque integrados todos sería mucho más sencillo, siempre entrecomillando sencillo, lograr un principio de solución para Cataluña, ¿no? Un acuerdo o algo, ponerse de acuerdo en algo, porque ahora mismo no están de acuerdo en nada, pero sí estoy de acuerdo que puede haber tres vicepresidencias, porque las hubo en el tiempo de Zapatero y nadie se escandalizó por ello.
I Anna, quin futur espera aquest personatge Iván Redondo? Ha salvat els mobles amb aquest moviment, amb aquest acord, 48 hores després dels resultats electorals? Quin és el futur d'Iván Redondo?
Bueno, el futuro de Iván Redondo es muy sencillo, y además yo creo que ha sido una jugada maestra del mejor Pablo Iglesias que conocemos, de sus tiempos revolucionarios, de Tertuliano y demás, ¿no? Que iba por todas, incluido el fin de la monarquía, cosa que ahora nos parece un poco más lejano. Esto fue muy sencillo. Iglesias planteó a un Pedro Sánchez que vive por y para ser presidente del gobierno, y a un Iván Redondo que en ese momento estaba recibiendo todos los misiles de todo el mundo, incluido el propio Partido Socialista, para que se fuera por ser el responsable de la estrategia, que quería gobernar con Ciudadanos en segunda vuelta y aspiraba a una subida bastante considerable del Partido Socialista. Entonces Iglesias dijo, hablad con Redondo, hablad con Sánchez y convenzcamos a Redondo de que el Partido Socialista, Ferraz, no debe saber nada de todo esto. Uh-huh. Al final hay una lucha de poder, de presencia, entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. Y esta ha sido el primer misil a la línea de flotación de Ferraz. O sea, Pablo Iglesias convenció a Redondo, que estaba absolutamente desesperado, y esto me consta, estaba absolutamente desesperado, para no decirle a Ferraz un plan tan trascendente como pactar un gobierno de coalición, el primero de la democracia, con Unidas Podemos. Entonces, claro, te puedes imaginar, o sea, las caras de Ferraz eran un poema. Yo hablé con un dirigente de Socialista.
Es decir, que va
a
ser un pacto fet a l'esquena absolutament del partit, ¿no?
Claro, claro, y además Iglesias consiguió que fuera Redondo quien cargue a partir de ahora con esas consecuencias. Es decir, tenemos un presidente del gobierno socialista que ha obviado al partido para, como si fuera el enemigo número uno, el partido, que no digo que tengan parte de razón, como si fue para O sea, no se consultó al Comité Federal, no se hizo absolutament nada de lo que recogen los estatutos.
Per no obstaculitzar el pacte, segurament.
Claro, en 24 horas ellos se lo guisaron, ellos se lo comieron, Iglesias salió con su pacto, salió vicepresidente, y ahora Ferraz, o sea, tienen a Redondo completamente atravesado.
Però ara l'han de votar, l'han de certificar a les dues bandes, no?, aquest principi d'acord, és a dir... Els socialistes han de certificar també que volen aquest... vull dir, no només pot ser la decisió.
Sí, lo van a hacer.
I ho faran,
porque,
eh?
Vamos a ver, una cosa son, es el Partido Socialista en general y otra cosa es, son los dirigentes socialistas que rodean a Pedro Sánchez, ¿no? Que la mayoría de ellos serán, se formarán parte de ese gobierno y aceptarán. Y aceptará el Partido Socialista, porque
per tant,
el poder es el poder. ¿Qué partido no lo haría?
Per tant, Anna, el que m'estàs dient és que Iván Redondo continuarà sent el cap de gabinet també de Moncloa, aquest personatge a l'ombra de Pedro Sánchez.
No tengo garantías, ¿eh? Pero yo creo que sí, porque esta jugada se le atribuye más allá de que el beneficiado es otro. Uh-huh. Ya sabemos quién.
Molt bé. Oriol Marquín, Oriol Oriol, els partits catalans, què?
Mira, aquesta setmana tindrem més pistes perquè segurament hi haurà una reunió entre Esquerra i la CUP que està agendada pels propers dies i Esquerra també ha enviat una carta a Junts per Catalunya per tal de fer una reunió bilateral i al seu torn Junts per Catalunya el que vol és una cimera de tot l'independentisme, és a dir, una cimera de Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. Si anem per partits, la CUP està en el no i no es mourà d'aquí perquè ha fet aquesta campanya basada en el bloqueig i la unilateralitat que fan impossible qualsevol col·laboració en l'aritmètica estatal. Pel que fa a Esquerra, és veritat que al mes de juliol ells estaven molt decidits a l'abstenció, fins i tot una abstenció a canvi de res, com va dir Pedro Sánchez des de la tribuna d'oradors del Congrés, però ara estan, podríem dir, apujant el preu del suport, encara que sigui a través d'una investidura, a la figura de Pedro Sánchez, tornant a la taula de diàleg, tornant a la cimera de Pedralbes, és a dir, el reconeixement d'un conflicte polític, que no s'encotilli el diàleg en la Constitució i que, per tant, el marc sigui de seguretat jurídica, però que no es parli ni de crisi de convivència ni que es parli de la Constitució com a topall. I Junts per Catalunya el que vol també és parlar obertament de la fi de la repressió i això els acosta més al no que l'abstenció. És a dir, el Junts per Catalunya diria que és molt més difícil de moure en aquests moments que Esquerra Republicana cap a l'abstenció. Ja veurem què passa.
Tu creus que Esquerra es pot permetre abstendre's si Junts per Catalunya diu que no?
És que aquí, com que tothom està mirant a les properes eleccions catalanes, abans el Gonzalo Boye deia que aquestes eleccions no tenien data, és veritat, però jo tinc molts dubtes que la legislatura s'acabi quan toca, és a dir, el desembre del 2021, i que per tant tothom està pendent de què fa l'altre i es miren de reull de cara a aquestes eleccions catalanes, seria estrany també que l'independentisme votés diferent tenint en compte que governen Junts a la Generalitat. Ja va passar el juliol, però estem normalitzant una sèrie de coses que fa un temps no serien normals. També és veritat, i això comparteixo absolutament les reflexions que fan els dirigents d'Esquerra i Junts per Catalunya en aquest sentit, que és si Teruel existe pot posar damunt la taula una determinada demanda sectorial, si Nova Canàries pot posar una determinada demanda sectorial sobre la taula, si els canaris de Revilla i les Anxoves poden demanar una determinada cosa a la investidura, si aquí hi ha un conflicte polític, el mínim que pot fer Pedro Sánchez, si vol ser investit, és no menysprear les posicions polítiques de Junts per Catalunya i Esquerra que passen directament per posar una taula de diàleg damunt la taula. No és tan senzill. Les demandes, per exemple, del Tsunami Democràtic, ara en parlaven, no és bloquejar la frontera per fer la independència, bloquejar la frontera per una taula de diàleg. I això és el que estan demanant Esquerra Republicana i Junts per Catalunya i la responsabilitat de Sánchez és posar-ho damunt la taula.
Núria, com ho veus?
A mi em sembla molt normal també que es posin condicions per part dels partits independentistes per donar suport o facilitar la investidura perquè tots els partits ho fan, això és la negociació política i no tindria sentit que els independentistes només pel fet que és veritat que amb la majoria d'enquestes diuen que el govern PSOE-Podem és la preferència preferida per la ciutadania de Catalunya, però a Catalunya guanya l'independentisme també per alguna cosa, suposo, perquè han de posar alguna condició a canvi. És veritat que Junts per Catalunya és més difícil que canviï la posició que Esquerra Republicana, bàsicament perquè la seva campanya ha sigut bàsicament no donar res gratis al PSOE i no només una taula de diàleg, sinó també poder parlar de l'autodeterminació. Per tant, el preu ja en campanya electoral ha sigut més alt que el que ha posat Esquerra, que no ha acabat d'aclarir què faria, i això a l'hora de votar els electors suposo que ho han tingut en compte i per tant canviar ara de posició molt radicalment seria molt difícil i més quan la cap de llista Laura Borràs, que és molt propera al president de la Generalitat, també Quim Torra, han fet del no la seva principal bandera. Avui a l'entrevista a l'Ara, que li fa l'Esther Vera al president de la Generalitat, diu: Pedralbes no és només una taula de diàleg, sinó també és un relator i una taula de partits estatal i catalana, perquè això ja va descarrilar al gener.
Dins de Junts per Catalunya, qui prendrà la decisió de quin sentit del vot hi ha sobre la investidura de Pedro Sánchez?
Aquesta és una gran pregunta, però no hi ha uns òrgans establerts de forma formal. Sí que hi ha una reunió de coordinació sempre amb el PDeCAT, on hi participen el president de la Generalitat, també l'expresident Carles Puigdemont, els presos també estan en contacte permanent amb els dirigents, però passarà molt l'opinió que tingui tant Puigdemont com Laura Borràs, en aquest cas, que és cap de llista. Jo, a diferència del 28 d'abril, que sí que veia més un PDeCAT amb ganes d'influir molt en la decisió i que sigui una abstenció, els presos també van lluitar molt en aquest sentit per facilitar un govern si Pedro Sánchez feia un canvi, després també es van alinear amb el no. En aquest moment no ho veig tant, segurament perquè per la campanya que ha fet Pedro Sánchez i també per la proximitat de les eleccions catalanes.
Marc Molins.
Sí, la meva posició és molt, molt senzilla i probablement deriva en alguna mesura de la incomprensió, no? I és, no puc entendre, no puc ni entendre ni acceptar ni de cap manera permetre, almenys en la meva estructura intel·lectiva, aquestes posicions apriorístiques que estem començant a veure, no? De nosaltres mai votarem, nosaltres mai acordarem, nosaltres mai dialogarem, mai plantejarem, no?
Això només ho ha, vull dir, crec que no, d'aquesta posició només l'ha fet la CUP fins ara.
Sí, en alguna mesura jo detecto alguns...
No diversos. El diàleg?
Jo al meu entendre està en alguna mesura en tots els partits tenen un punt de... Nosaltres mai, el sector més fort del PSOE ja està començant a plantejar una alternativa en termes de lideratge, si finalment es concreta aquell famós suport apastat als independentistes. Aquestes posicions són impròpies d'un lideratge polític, d'un lideratge polític madur. És a dir, la política, precisament, almenys tal com jo l'entenc, és la capacitat de dialogar, de parlamentar, no? I per això diem que és un parlament, és a dir, de plantejar, de contraplantejar, de madurar en un escenari en el que encara no ha sorgit la possibilitat de dialogar. Aquests tancaments apriorístics em semblen, a part de terribles, contraris a l'essència de la política.
Anna, que et sentia per aquí al darrere. No sé si em demanaves pas.
Sí, yo creo realmente que el pacto es muy difícil. O sea, y hay gente de Unidas Podemos que reconoce que tienen serias dudas después de la puesta en escena del martes, que tienen serias dudas sobre que este se vaya a realizar sin el apoyo de los independentistas. Es que a mí me parece francamente imposible, y teniendo el panorama parlamentario que tenemos y teniendo el preacuerdo que tenemos, que además no dejan de ser un puñado de líneas sobre políticas genéricas que no concretan nada, y sobre todo en el caso de Cataluña ha sido una redacción puramente del Partido Socialista, pues es muy difícil que el pacto llegue a buen puerto. Lo veremos todo vía sorpresa, porque no va a haber filtraciones de ningún tipo. Quiero decir, es que los cauces de información están completamente cerrados. Bien, es verdad que la función de los periodistas es precisamente atravesar esos muros, las cosas como son, pero han aprendido muy bien la lección de tratar de pactar a través de los medios de comunicación con declaraciones cruzadas y sentarse a hablar. De momento, sabemos que el contacto único que ha habido oficial entre Esquerra y Adriana Lastra ha salido mal. Mal de inicio porque no se ha avanzado nada, pero yo sé que Pablo Iglesias y Gabriel Rufián, por ejemplo, hablaron y decidieron que tenían que forzar a Sánchez a sentarse en una mesa de diálogo. No parece tanto pedir, pero veremos a ver cómo Sánchez resuelve esto con la que tiene dentro de su propio partido. Ahora bien, si lo que ha hecho ya ha sido ningunear al PSOE para llegar a la coalición con Unidas Podemos, ¿qué le impide hacerlo con los independentistas? Pues el apoyo de Ciudadanos, que está buscando. Con lo cual, en este caso, existen otro tipo de intereses que no tienen nada que ver con los internos. Y eso dificulta muchísimo el proceso.
Però amb això que m'estàs dient, Anna Pardo, clar, sorprenen també aquestes declaracions d'Edmundo Val des de Ciutadans, que marca precisament molta distància amb el PSOE. Vull dir que aquesta branca tampoc ho tindrà gens fàcil. Escoltem aquest tall.
Sánchez
claro,
ha tardado
es que...
24 horas en conseguir un acuerdo que durante 3 meses parecía imposible y le causaba un insomnio tremendo y decía que era absolutamente imposible que personas inexpertas, recordarlo bien, en la investidura, personas que no tenían experiencia de gobierno podrían ocupar ministerios. Parece que donde era un Sánchez, eso nos tiene acostumbrado también, y ahora es otro Sánchez diferente.
Clar, aquest és Edmundo Val de Ciutadans que... Sí. És a dir, el cop de timó que haurà de fer Sánchez si realment vol ara l'acord amb un costat o amb l'altre.
A mí es que ya no me sorprende nada de, o sea, quiero decir, de Pedro Sánchez no me sorprende nada, desgraciadamente, porque al fin y al cabo es el que tiene todas las posibilidades, bueno, no todas, sino la mayor parte de posibilidades de acceder a la presidencia del gobierno. Uh-huh. No me extrañaría tampoco un giro de guión si eso le va a facilitar la presidencia. Es decir, si Ciudadanos con 10 escaños y la pérdida de 47 se levanta con la bandera de que han conseguido que el presidente del gobierno no pacte con los independentistas y no tenga ningún tipo de hipoteca con los independentistas, oiga, también es un tanto para Ciudadanos. Sí. Y no creo que Ciudadanos esté como para permitirse demasiadas voltades como las que suelta el señor Edmundo Val, que ya nos tiene acostumbrados también a unas cuantas, sobre todo sobre Cataluña. Al final, los resultados de Ciudadanos en Cataluña han sido los que han sido. Así que yo creo que en el caso de Ciudadanos, chulerías las justas. En el caso del Partido Socialista, también. En el caso de todos, en realidad. Pero claro,
ciñámonos
a la realidad, sí, sí, que sí, estamos sí. hablando de la negociación sí. de una investidura. Es que aquí parece que seguimos en campaña electoral. Y bueno, en cierta manera seguimos con Cataluña, sí.
Una cosa, Oriol Marc, tu sentes que vol dir mesa de diàleg?
costa. Això costa molt de veure, perquè aquí al gener es va estar negociant a través de la vicepresidenta Carmen Calvo.
El grup de WhatsApp aquest, no?
El grup de WhatsApp famós, Coordinació en Barcelona-Madrid, el Sartadi, Carmen Calvo i Pere Aragonès.
Hi ha grup de WhatsApp ara, los entresijos de la negociació, no?
I això no, la veritat és que no en tinc ni idea, no em consta si més no, però si la idea és tornar a Pedralbes, vol dir el que deia el president Torrent aquesta entrevista ara, que és posar un relator, una taula de diàlegs a nivell espanyol per solucionar el problema, i la taula de diàleg a Catalunya, tenint en compte que PP i Ciutadans, i també la CUP, tenen la intenció de boicotejar-la activament, no sé si té gaire sentit.
Però taula de diàleg vol dir relator?
Taula de diàleg és amb relator si no hi ha la possibilitat que aquesta taula funcioni autònomament. És a dir, si tu per cada cosa que necessites has de fer que... Com dir-ho? És a dir, si de cada reunió en surten 33 versions, tantes com persones hi hagi, necessites un relator que les unifiqui, posi un calendari i posi uns objectius comuns. Sí. Quina és la diferència en aquesta negociació respecte a l'anterior? Que és que hi ha Unides Podem al centre de la negociació, valgui la redundància. Què vol dir això? Que hi ha persones com Jaume Asens i persones com Pablo Iglesias, que són gent que han anat a la presó a Lledoners a parlar amb els líders independentistes que estan empresonats, i això els hi dona un plus de proximitat. Dimarts mateix, Laura Borràs, que és la cap de files de Junts per Catalunya a Madrid, i Jaume Asens van tenir una conversa per telèfon, i Jaume Asens el que li va traslladar és a nosaltres intentarem fer el màxim perquè hi hagi un diàleg sincer i a poder ser sense condicions, de manera que la inclusió d'aquest actor, que és Jaume Asens, i a banda Pablo Iglesias des de Madrid, que voleu que us digui, l'independentisme li anirà molt millor a una negociació d'aquest tipus que no pas una negociació en la qual s'estigui dirimint si Santiago Abascal és ministre de Defensa o és vicepresident del govern espanyol. Això no vol dir, per això, que la negociació ha de sortir gratis a Pedro Sánchez, tenint en compte que si farà sessions a tothom i el PNB ja està comptant bitllets, l'independentisme s'ha de trobar també amb concessions.
L'Oriol Marc és tan explícit i té tanta raó que... No, el PNB, clar, és que...
El PNB és... Jo sempre dic el mateix i sóc molt pesat, però...
Tu t'agradaria ser com el PNB,
A mi m'agradaria ser Íñigo Urkullu per dues raons. Bueno, només una, pel tall dels seus trajos, això per començar. I segon, perquè el PNB és un partit que va tombar Mariano Rajoy una setmana després d'aprovar-li els pressupostos. És impossible superar això. És impossible.
Núria.
No, que el Pedralbes no funciona perquè quan es parla de taula de diàleg les dues bandes no parlen del mateix. Teníem vam estar setmanes...
Correcte, tota la raó.
...debat kafkià sobre si era una mesa de diàleg entre partits catalans, que això és el que deia el govern del PSOE, que deia que estava pactant això amb la Generalitat, i la Generalitat dient que no, que això era una taula de partits estatals, que no només era el relator, sinó que no es posaven d'acord sobre la composició d'aquesta taula de diàleg. I és kafkià perquè... La taula de diàleg a Catalunya ja existeix, s'ha reunit dues vegades, sí que és veritat que hi falten representants com la CUP, PP i Ciutadans, però s'ha anat reunint i no hi ha problema perquè parlin, però si no hi ha l'altra part a Espanya que s'asseu, això no tirarà endavant. Vull dir que no és tan difícil fer una taula de negociació sobre un conflicte quan hi ha una crisi evident. Jo no puc entendre com no hi ha un canal.
És que, a veure, és la norma número uno de la política.
Em queda un minut perquè he d'anar a la publicitat. Anna, perdó, una pregunta i prou, a veure si tu ets capaç de respondre-la. La vaig fer a la tertúlia i no me'n vaig sortir. Quin és el desig que té Pedro Sánchez al seu cervell per resoldre aquesta situació? Una passa per ser president del govern, és evident, però el seu escenari ideal amb aquest crucigrama que té damunt la taula, quin és?
És l'apoyo de Ciudadanos. Ell quiere l'apoyo de Ciudadanos. És el que quería.
Déu-n'hi-do el teatre al qual estem assistint aquests dies, perdona que t'ho digui.
Sí.
És lo que... A ver, però sí, para él lo ideal, que ja lo intentó, con el pacto del abrazo, es que lo que pasa es que en este caso estaría al revés. En lugar de tener a Ciudadanos en el gobierno, tendría Unidas Podemos, pero quiere el apoyo de Ciudadanos. Porque eso le permite gobernar de forma más cómoda frente a los embates de la derecha, que van a ser absolutamente durísimos. Entonces se ahorra a Ciudadanos, a un Ciudadanos muy mermado en esta ocasión, pero le quedarían el PP y Vox enfrente nada más. Es decir, y él, independientemente de que obtuviese el apoyo de Ciudadanos, luego ya nos pondremos con Cataluña. Ese es su escenario ideal. Minimizar a Ciudadanos, neutralizarlo, teniendo su apoyo, y a partir de ahí empezar a negociar con Cataluña la mesa de diálogo, porque yo no creo realmente que... ¿Por qué se va a oponer Pedro Sánchez a una mesa de diálogo?
Ho hem de deixar aquí.
No tiene ningún sentido si no es por Ciudadanos.
Anna Pardo de Vera, Marc Molins, Núria Oriols, Oriol Marc, gràcies a tots quatre.
Gràcies a vosaltres.
Passeu un bon diumenge, pausa, gràcies. I tornem al suplement. Fins ara.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.